Misteris al descobert, amb Jordi Batxero.
I un divendres més tenim ganes de reflexionar, ja sabeu que sempre ho fem amb en Jordi Batxero. Jordi, bon dia.
Què tal? Bon dia, Cristina.
Doncs bé, avui ens faràs pensar a través d'exemples, eh?
Sí, avui intentarem reflexionar a veure per què tenim aquesta necessitat d'explicar, de donar explicacions en aquelles coses que de vegades no se la trobem.
Perquè tot ha de tenir una explicació, eh? No fos cas que no la tingués, oi?
Sí, sembla que ens quedem amb una mena de neguit quan som incapaços de reduir a una explicació allò que ens ha passat, i moltes vegades és perquè ens falten dades, senzillament, no perquè sigui inexplicable, sinó perquè no tenim les dades suficients o perquè no tenim els coneixements per explicar-ho.
Doncs a veure aquests exemples, quins són?
Doncs posarem un parell de casos. Començarem pel primer. Això va passar a Castellbisbal el 6 de novembre de 1968. Ja fa temps d'això.
Una miqueta.
És un dels expedients ovnis desclassificats que es poden trobar a la pàgina web del Ministeri de Defensa. És l'expedient 681106.
Per si algú vol anar a buscar, que
si
ho sàpiga, eh?
El vol anar a buscar, està allà juntament amb uns quants més que es van desclassificar als anys 90 per considerar-se que ja no eren de... Bueno, no eren secret d'estat, que això no podia fer mal a ningú, no? Saber que s'havia vist una llum al cel. I aquest de Castellbisbal és curiós, perquè això ho va veure el mestre del poble, que en aquella època se li deia Senyor Maestro Nacional.
Uau, era tota una autoritat al poble, no?
Sí, en el franquisme, en els pobles, doncs els mestres no eren com ara, que,
no.
Que ningú els fa cas, sinó eren una institució. Senyor Maestro Nacional un dia veu una llum al cel i li escriu al senyor alcalde. El senyor alcalde li remet la informació al governador civil i el governador civil l'envia cap a l'Estado Mayor de l'Aire. O sigui, un circuit bastant important per unes llums que veu el senyor maestro, que, clar, tenia absoluta credibilitat, no?, en aquella època. I us vaig a llegir a l'expedient, no?, el que li va dir el senyor maestro a l'alcalde.
A veure...
Molt formal, ¿no? Comienza. Digo, tengo el gusto de saludarle y dirigirme a usted para comunicarle que al regresar a mi domicilio a las 19:30 del día 6 del corriente, pude observar con cierta sorpresa un fenómeno luminoso en el espacio que por su forma, dimensiones y demás características apreciadas despertó mi curiosidad. Con Bayem era un maestro, ¿eh? Aquest señor,
sí.
Era un maestro nacional. Continúa Dien. El hecho de tener mi residencia en un punto elevado me permitió contemplar con detenimiento el objeto y más tarde, con ayuda de unos prismáticos de gran alcance, pude comprobar de una manera real que el fenómeno, ahora comienzo a explicarlo, por fin, era un círculo luminoso que a una altura aproximada de unos 5.000 metros, això no sabem com ho va calcular,
no?
Això és típic. Quan algú veu un ovni, sense tenir cap punt de referència, perquè no saps el tamany de la llum, ni saps a quina alçada està, perquè no pots comparar-ho amb res, més enllà d'un fanal, ja 5.000 metres s'ho inventa.
Exacte, amb estrelles que estan anys llum, no?
Això mateix. Doncs el senyor maestro va determinar que estava a 5.000 metres d'alçada. Se movia... se apagaba para iluminarse nuevamente, despidiendo unos haces de luz como si fuesen reflectores y girando en diversas posiciones. Se mantuvo durante 32 minutos en el espacio. 32 minutos, exactamente. Ni un mes, ni un menys. Al cabo de este tiempo, repentinamente le vi desaparecer y ya no volvió a lucir. No pude definir qué clase de objeto era, pues si bien es verdad... que en la prensa leo apariciones de platillos volantes, ojo, aquest senyor ja estava condicionat, yo sinceramente no puedo afirmar qué clase de fenómeno era. De lo que sí estoy seguro, que nunca había presenciado nada parecido, así como le sucedió a varios vecinos, que això tenim altres testimonis que corroboren l'observació d'aquest senyor, no? A altres vecinos, perquè pudiesen admirar quan jo estava contemplant, perquè els va avisar. Tengo el placer y el deber de informar a su autoridad de lo ocurrido, enviándole mis cordiales saludos y respetos. Ojo aquí.
I això té tot el recorregut fins a arribar a classificar-se, eh?
Sí, això arriba al Ministeri de l'Aire i bueno, s'ho comencen a estudiar. No hi ha molt a estudiar perquè l'únic que tens és l'explicació del senyor maestro, que diu que va estar a 5.000 metres durant 32 minuts allà, que havia llegit sobre platillos volantes. Clar, la descripció que fa diu que és, repetim el trosset aquest, que s'il·luminava, no? Que era com unos haces de luz, ¿no? Como si fuesen reflectores y girando en diversas posiciones. Conclusió del Ministeri de Defensa era el planeta Venus.
Ah.
Bueno, moltes dades no ens aporta a aquest senyor, però el planeta Venus no emite haces de luz, ni es mou, ni desapareix al cap de 32 minuts de veure-se'l en el cel. Tenim un exemple de com ens incomoda, no?, trobar explicacions per allò que, bueno, ens falten dades o coneixements. Deixem-ho com a inexplicat, no? No cou tant, això.
Però això no pot ser i, per tant, és més fàcil dir que era un planeta que no té totes aquestes funcionalitats que el senyor maestro va veure, no?
Exacte. Posem un segon exemple, també d'un altre expedient. Aquest és una mica anterior, aquest és del 19 de desembre del 62, i això va passar a Madrid. En aquest cas, són un parell de germans que es van sumar a un balcó, al balcó de casa seva, i van veure una llum, també, movent-se en el cel. I això després ve corroborat per un tercer testimoni que estava pel carrer i que també va veure, sembla ser, que la mateixa llum. Anem a veure com ho explicava un d'aquests dos germans. Diu, al sumar-me al balcó... Bueno, això ho està explicant la persona que li va prendre nota.
Val.
Diu, al asomarse al balcón, vio una luz que al principio le pareció que tenía forma de media luna, pero cuando se fijó mejor, vio que tenía la forma que él mismo ha pintado, como una estrella de 5 puntas, alargada en el sentido vertical. En los laterales de la parte media se veían dos luces rojas. Los brazos inferiores, como él dice, aumentaban y disminuían de tamaño. Todo el objeto era de una luz muy viva, color amarillo verdoso. Permaneció estático hasta que poco antes de alejarse descendió la punta vertical, tomó un color verdoso y cambió de forma, tal como lo ha pintado en la figura y queriendo dar a entender que salió como un chorro similar a la tobera de un reactor. Bueno, és una descripció bastant cinematogràfica,
sí,
no? del que va veure aquest senyor. Quan li van preguntar si havia sentit algun so, va dir que no. I és curiosa la punt que fa aquí el que li està prenent testimoni, que diu, hay que tener en cuenta que era un poco sordo. Diu, però su hermana, que no lo es, tampoco oyó nada. O sigui que entenem que no va fer cap soroll perquè la germana sí que escoltava bé.
Exacte.
El segon testimoni, o el tercer, si tenim en compte també la germana, anava pel carrer amb el cotxe, es va aturar, va estar observant-lo durant un temps i, bueno, més o menys una descripció també similar. Recordem, el que diu aquest senyor, dos llums vermelles, com una forma d'estrella amb 5 puntes, que treu un xorro per sota. Conclusiones. Digo, estudiadas las declaraciones y teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, es impresión personal del juez informador que lo que vieron los declarantes fue el planeta Venus.
També.
Una altra vegada.
Per què? Per què Venus? Què tenen
contra Venus?
Venus?
No sabia jo que es manifestava de maneres tan al·lucinants el planeta Venus. És una de les respostes habituals amb aquests casos d'ovnis, sobretot als casos antics, quan no sabien què dir, era o la Lluna o Venus, en funció del tamany que tenia, no?
Sí, perquè la forma en si és diferent.
La forma és diferent. Bueno, Venus no llença rajos com un reactor, ni té puntes, ni
llums
parpalleges, ni res. Deixeu estar. Vull dir, entre el planeta Venus i una nau extraterrestre vinguda d'una altra galàxia, segur que hi ha una pila d'explicacions que, bueno, que tampoc no les podem donar per això, perquè són casos que van passar molt de temps, que en el seu moment tota la informació que tenies no era més que el testimoni d'un o de tres persones que ho van veure. I, bueno, si algú es queixa, doncs algú pren nota, i si aquest que pren nota creu que s'ha de comunicar en algú més, es va anar cap aquí, fins que arriba al Ministeri de Defensa, i allà no sé amb quina cara devien rebre aquestes coses, perquè, bueno, que et diguin que han vist una llum al cel, bueno, és interessant, no?, perquè pot ser un avió d'algun altre país que
exacte,
està envaint el teu espai aeri.
Això no se'ls hi va acudir, eh? Era Venus.
No, era Venus. Potser vés a saber per què deurien dir això. La qüestió és que ens falten dades i moltes vegades el tenir aquesta mancança de dades el que fa és que donem explicacions errònies i de vegades molt ben elaborades. Anem a molt més enrere, anem a l'època de la Grècia antiga i anem a trobar-nos amb el nostre amic Aristòtil, que, clar, era una ment brillantíssima pel seu temps, però moltes de les coses que deia amb els coneixements actuals doncs estan una mica obsoletes.
S'havia repetit, no?, diguéssim.
Sí, la seva manera de pensar era impressionant, però, clar, la ciència amb aquests 2.300 anys ha avançat bastant. I tenim un exemple clar amb Aristòtil de que ell, el seu model cosmològic, ficava la Terra com el centre de l'univers. A l'estar la Terra al centre de l'univers, la Terra estava quieta, estava immòbil i no girava tampoc damunt del seu eix, no rotava. Era el Sol el que girava al voltant de la Terra i això feia que s'alteressin els dies i les nits. Aristòtil ficava una explicació molt, molt intel·ligent per l'època. Ell deia, si jo agafo una pilota, aixeco el braç i la deixo caure a terra, si jo abans de deixar-la caure he marcat amb una creu a on està la pilota, quan la pilota cau a terra, cau exactament damunt de la creu. Si la terra estigués girant sobre si mateixa, la pilota no cauria damunt de la creu que he dibuixat, sinó que cauria una mica més endavant o més endarrere, no? Perquè la creu s'hauria mogut juntament amb el terra al girar la terra damunt del seu propi eix. Era un argument bastant intel·ligent. Però, clar, el que li passava a Aristòtil és que ell no coneixia la inèrcia. Segons la primera llei de Newton, resumint-ho, la inèrcia ens diu que un cos en repòs tendeix a continuar en repòs i un cos en moviment tendeix a continuar en moviment. Què passa? Que si tu deixes anar la pilota et caurà damunt de la X que has dibuixat, no perquè la Terra no s'estigui movent, sinó perquè la pilota està impregnada de la força de rotació de la Terra. Això potser costa una miqueta de visualitzar, però en física és bàsic. Quan tu li dones una força de moviment a un objecte, com és aquest cas la pilota, en lloc de llançar-la tu amb la mà, està girant a la mateixa velocitat que la Terra, quan tu deixes anar aquesta pilota, cau en línia recta perquè s'està movent a la mateixa velocitat que s'està movent la línia recta, perquè és un cos que està en moviment i tendeix en moviment. Si no hi ha res que la freni, i en aquest cas no la frena res, la pilota continua movent-se. Aquesta reflexió era per veure això, que moltes vegades, per molt intel·ligents que siguem i per moltes voltes que hi donem i per molt bé que utilitzem la raó, si ens falten dades, podem fer errades com la que va fer Aristòtil.
I aquí el problema és que quan ve d'una veu amb poder, ja sigui el gran maestro o sigui Aristòtil, després li donem la credibilitat directa, eh?
Sí, sí, aquesta és una de les fal·làcies lògiques típiques, la del criteri d'autoritat, no? És que això ho va dir tal. Ah, pues llavors era veritat.
Ha de ser així, no? I tant.
Lo dijo el señor maestro.
No ho dubta ningú.
Aristòtil. En fi, la qüestió és per què ens cou tant deixar coses inexplicades, no? Hi ha, per exemple, amb l'art, no? L'art és irreductible. Cada època, una obra d'art antiga s'entén d'una manera diferent, depèn dels nostres valors i
els ulls que s'ho miren, no?
I els ulls
podem
que s'ho miren.
Podem ara mateix observar una obra d'art tu i jo i no veure-hi el mateix aquí.
No cal estar separats pel temps, sinó dues persones que s'entenguin perfectament entre elles van davant d'una obra i l'entenen de maneres diferents, els suggereix maneres diferents. és una de les coses que manté viu l'art, no? Que és irreductible. Aquí no tenim aquesta necessitat de reduir-ho. Hi ha moltes coses que, precisament, el coneixement que ens aporten ve per aquesta via, perquè no ho podem reduir. Quan hem parlat en altres programes del tarot, una de les coses interessants del tarot, especialment el de Marsella, és que com que no sabem quina intenció tenia el senyor que en teoria va idear aquesta baralla original de Marsella, de la qual s'han anat fent moltes còpies, no podem reduir el seu significat de cada un dels arcans majors. I això fa que puguis donar moltes interpretacions. En els japonesos, per exemple, quan practiquen zen, ells tenen el que diuen koan. Un koan és una endevinalla, però que no té solució. Com a mínim no té una solució racional. Llavors, els de la banda del Rinzai Zen, quan estan meditant, tenen sempre al cap un d'aquests koan que el van tenir present per intentar arribar a la il·luminació i al coneixement a través d'una endevinalla que no té resposta racional. De vegades, els mestres, quan tenen aprenents de zen, valoren lo a prop que estan de la il·luminació depenent de les respostes que donen en aquestes endevinalles. Quan són respostes molt racionals, saben que estan molt lluny encara. I els sorprèn doncs, quan són capaços de donar una resposta immediata que no ve a través del filtre de la raó. Però l'interessant és que ens pot portar al coneixement el fet de no reduir la qüestió. Un koan clàssic, un dels més coneguts, que fins i tot van fer una broma en un capítol del Simpson,
sí?
És si dues mans, quan xoquen, fan aquest so d'una palmada, quin so fa una única mà? Clar, no té resposta, perquè una sola mà no pot donar palmades. En el Simpson fan broma i el Bart intenta xocar els dits contra la palma, no? I és una resposta bastant burleta, no? Però
A l'estil Bart Simpson, clar.
Bastant llunyana de la il·luminació. No sé si a tu t'ha passat mai alguna cosa que no has sabut explicar, allò que t'has quedat una mica així a quadros, dient...
Home, jo, llum sospitós al cel, també n'he vist, que ho sàpigues.
Sí, no?
Però la veritat és que la meva curiositat no va anar més enllà de dir què deu ser això? És curiós, sí, i ho vam veure doncs, amb dos infants que van estar, ells van estar estona batallant a veure què podia ser allò i jo no hi vaig entrar més, la veritat.
No vas enviar una carta al Ministeri de l'Aire ni al maestro de l'escuela del pueblo tampoc.
No, però sí, és cert que passen coses i aquesta necessitat, com dèiem, de voler-les explicar precisament perquè el senyor maestro, al dir-li això era Venus, ja es va quedar tranquil.
Mira,
no?
Almenys va dormir sabent que no hi havia una invasió extraterrestre.
Exacte.
Aquella nit.
Exacte, pot ser que sigui per això, que busquem respostes absurdes a preguntes que potser no tenen resposta?
O potser és una mica un tràmit burocràtic en aquest cas, perquè tu estàs treballant al Ministeri i t'arriba un cas de que han vist una llum al cel i és molt més còmode arxivar-ho amb una explicació ràpida que no deixar-lo allà obert, engreixant el número de casos que segurament eren molt més importants que no els de plats voladors que rebia el Ministeri de Defensa doncs, en aquella època i amb la nostra segurament també.
I tu has viscut algú que no tingui resposta?
Sí, bueno, tots n'hem viscut. Jo, de llums, per exemple, no fa gaire en vaig veure un aquí al costat del Cap de Creus que va durar res, va ser un segon, va ser com un foc. Un segon, tenia una forma circular, gairebé com un quart de la lluna plena, una mica aplanat per dalt i per baix, i va donar la sensació que girava damunt del seu propi eix, que rotava, però va aparèixer del no-res, va fer un foc i va desaparèixer un altre cop. I al cap de 10 minuts es va repetir el mateix fenomen. No tinc explicació per això. El que podria ser un... No ho sé. No sé.
Però vas dormir tranquil?
Vaig dormir tranquil perquè no vaig veure que hi hagués ningú en una finestreta apuntant-me una pistola làser ni res semblant. Però poden ser fenòmens meteorològics que desconeixem, segurament. El planeta Venus no era, això ja t'ho dic ara. I una nau extraterrestre, dubto també que ho fos.
Això el nostre meteoròleg Sergi Corral, que ara ja el coneixes molt
sí,
bé, li podríem preguntar.
Podríem anar-li a preguntar, sí.
Doncs Jordi, sempre ens costes a reflexionar, a pensar, a descobrir també temes i successos que han passat, però sobretot m'agrada aquest tema de debat i de deixar també als oients que siguin ells els que pensin el que hagin de pensar i que reflexionin.
Clar
no?
que sí.
Doncs Jordi, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Ens veiem. Adéu.